Obrim la premsa musical d'aquest juny amb una veu excepcional, la del baix italià Carlo Colombara, protagonista de la revista Òpera Actual d'aquest mes, que per primera vegada ofereix als seus lectors un DVD que porta per títol El arte del bajo, Carlo Colombara en Sevilla, i en el que se'l pot veure interpretant àries emblemàtiques del seu repertori amb una posada en escena d'Òscar Martos que està situada en aquesta ciutat tan operística d'Andalusia. És molt poc habitual trobar un baix amb la personalitat escènica d'un tenor, com és el cas de Carlo Colombara. Colombara va ser deixeble de Peri de Venture en la seva ciutat natal de Bologna i fa 20 anys que sobresurt als principals teatres del món, des que el va descobrir el Premi Viotti i el Premi de Milà. Des de llavors la seva carrera s'ha nutrit dels papers principals com el de Silva a Hernani o el de Sèneca a l'Incoronazione di Popea o el de Creon a l'Oedipus Rex de Stravinsky. A Òpera Actual apareix també el reportatge que publica sobre el Festival de Múnich, en la seva 133a edició i dins de la commemoració del 850 aniversari de la fundació d'aquesta important ciutat alemanya. El festival d'enguany aplega moltes grans veus, com la del mateix Colombara, que torna com a comte di Walter amb Luisa Miller en la direcció musical de Massimo Zanetti, la direcció escènica de Klaus Guth i amb un repartiment en el que també hi trobarem Ramon Vargas, Elena Maximova, Paolo Gavanelli i Anna Maria Martínez. Colombara manifesta que es tracta d'un muntatge molt difícil, amb un treball escènic molt dur, perquè tots els personatges han de cantar davant d'un mirall en el que es reflecteixen uns mims que reprodueixen els mateixos gestos que fan els cantants. Però es reconeix valent i curiós per a qualsevol proposta agosarada com aquesta, encara que també declari que la seva personalitat el porta cap a papers seriosos, entre els quals hi trobem el Zaccaria de Nabucco, que aquesta temporada ha interpretat en 4 produccions diferents a Berlín, Verona, Zúrich i el mateix Múnich, i que confessa que està a punt de desaparèixer del seu repertori perquè, segons diu, tot recordant les paraules de Nikolai Gierouf, Nabucco no s'ha de cantar a partir dels 40 perquè et destrossa la veu, perquè va contra natura. La revista Ritmo posa en portada el ja mític Juan Diego Flórez amb el seu nou disc, Bel Canto Espectacular, que presenta Deca i que ha estat realitzat a València amb l'Orquestra de la Comunitat Valenciana dirigida per Daniel Oren. Juan Diego Flórez també serà protagonista aquest estiu al Festival de Peralada, on actuarà el 2 d'agost acompanyat per l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Ritmo també dedica una extensa entrevista a l'Etern Plácido Domingo. La va fer per Pedro González Mira, per aquesta revista poc abans de la seva primera interpretació de Bajazet a Tamerlano, l'òpera de Händel que qualifiquen d'impossible i que s'estrenava el 23 de març al Teatro Real de Madrid. El cas de Domingo diuen que ratlla el miracle, perquè als seus 67 anys la seva veu conserva un grau de puresa i de vigor que sembla inexplicable. L'entrevista comença comentant un sondeig amb una llista de tenors que acabava de sortir a la BBC Music Magazine, segons la qual Juan Diego Flórez estava 5 llocs per damunt d'Alfredo Kraus. Domingo admet que no sap en què s'ha basat per fer-la, però que ja el fet d'aparèixer és un gran privilegi per a qualsevol cantant. Ell hi consta com a número 1. Domingo, que el vam poder sentir fa molt poc fent la Valquíria al Liceu, s'ha afrontat per primera vegada a aquestes set àries, o gairebé nou, com aclareix pels recitatius de l'última, que ha de cantar a Tamerlano, una obra d'una extrema dificultat. Encara que no hi hagi molta coloratura al seu paper, perquè en aquell moment encara no existia l'anomenat tenore di grazia, a partir d'aquella època és quan tot just començava a despuntar la figura del tenor enmig dels mezzos i els castrati. De fet, aquest bajazer que interpreta Domingo està considerat el primer rol de tenor-tenor de la història. Plácido Domingo admet que se sent bé cantant i dirigint alhora, però afirma que darrerament el fet d'estar un temps més llarg només dirigint, com quan va fer Butterfly a Madrid la temporada passada o amb el Don Giovanni a Washington, diu que s'ha adonat de que es pot concentrar millor i de que pot assajar més amb els cantants, que és el que enyora més quan està massa ocupat dalt de l'escenari. Exclama amb tota naturalitat que el dia que hagi de deixar de cantar podrà fer realitat aquest somni de poder assajar amb més profunditat les obres que dirigeix, que per ara sempre es fa en poc temps i descuidant el cantant. Diu que vol treballar amb les noves generacions i passar el relleu de la seva experiència. L'entrevista que li dedica Ritmo també li pregunta per les seves incursions en la música popular, com va fer en un moment donat amb les ranxeres. Aquesta vegada diu que es veu temptat pel fado, que li faria il·lusió deixar-lo enregistrat en algun disc, no sap quan encara. La meva il·lusió és el que visc, declara. Assegura que la passió és el que el manté i que hi ha tanta música que necessitaria fer tres vides per fer-la tota. Diu que sempre ha buscat nous gèneres que s'adequessin a les seves condicions vocals, com el cas d'aquest Tamerlano, i que també ha abandonat repertoris que amb l'edat perjudicaven la veu, com l'Otelo que va estar cantant durant quasi 30 anys. Amb el pes de les més de 150 funcions que ha fet de cadascun dels personatges del seu repertori, encara li queda il·lusió per buscar coses diferents que li agradin, perquè afirma que quan surt a l'escenari ja no ho fa perquè en té ganes, sinó esperant que agradi al públic. Josep Carreras, a qui es dedica un espai especial al nostre programa Una tarda a l'òpera d'aquests diumenges de juny, és portada a la Revista Musical Catalana i el trobem també a Òpera Actual i a gran part de la premsa especialitzada i també general per l'exposició que s'ha presentat fa uns dies al Gran Teatre del Liceu, que commemora els 50 anys del seu debut a l'Òpera de Barcelona. Carreras va debutar el 3 de gener de 1958 amb el paper del nen cantaire Trujumán en l'òpera de Manuel de Falla El retablo de Maese Pedro. La seva reaparició el 1970 com a Flavio a Norma el convertiria en el tenor d'èxit internacional que el va consagrar arreu del món durant tots aquests anys. El considerat com a tercer debut al Liceu, després de la superació de la leucèmia, va ser un recital que el va fer retrobar amb el seu públic el 1988. Aquesta exposició sobre els 50 anys del debut de Josep Carreras al Gran Teatre del Liceu es va inaugurar el dia 5 i es podrà visitar fins al 31 de juliol. En ella es fa un recorregut de la seva trajectòria personal i professional, amb 200 fotografies personals i de les seves actuacions, a més d'un audiovisual i de diversos objectes de la seva col·lecció privada, que recuperen els moments més importants de la seva vida, la majoria dels quals estan relacionats amb el Liceu. A més dels papers que el van fer protagonista d'una època al Liceu, aquesta mostra també destaca els moments més importants de la seva projecció internacional a Viena, a Londres i molts altres teatres. A més, està previst que es projecti el documental sobre la seva vida A Life Story, que va guanyar un premi Grammy el 1993, i que els amics del Liceu organitzin una trobada amb el mateix Carreras aquest dilluns 9 de juny i diverses taules rodones amb alguns especialistes. En el marc d'aquesta exposició, el proper 17 de juny, Josep Carreras tornarà a cantar al Liceu en un recital oferint un nou moment històric a la seva ja extensa trajectòria artística i vital.
Viviamo!